Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joan Tibas. Gairebé 250.000 catalans i catalanes ja han votat per correu, el que representa el 90,2% del total que havien sol·licitat aquest sistema de vot. A les dues del migdia s'ha tancat, per tant, el termini per votar a les oficines de correus a nivell estatal. Fins a les 24 hores d'ahir, 2.461.000 persones ja havien enviat el seu vot per correu, al 93% de les sol·licituds admeses. Correus destaca que l'espera d'aquestes dades definitives, aquesta xifra ja representa la més alta registrada a la història de la democràcia. I el salari mitjà brut va créixer l'any passat un 5,5% a Catalunya fins a arribar als 27.420 euros anuals. Aquesta xifra col·loca els catalans com a tercers millors pagats de l'Estat, només per darrere de Madrid i el País Basc. Segons ha informat l'INE, aquest divendres, la pujada d'enguany és força inferior a la registrada del 2021, quan el salari mitjà va augmentar un 8,1%. Si es divideixen 14 pagues, el salari mensual brut a Catalunya és fixat en els 1.958 euros. I el Tribunal Suprem ha sentenciat que les liquidacions tributàries per l'impost municipal de plusvàlua fetes abans que el Tribunal Constitucional el declarés inconstitucional i que no es van arribar a recórrer són consolidades i no es poden reclamar. En una decisió feta pública aquest divendres, el Tribunal reitera el poder del TC per limitar els efectes temporals de les seves sentències, com la d'octubre de 2021 sobre l'impost de la plusvàlua, que tancava la porta a reclamar retroactivament. La sentència resol les discrepàncies entre jutjats en els casos de contribuents que estaven en termini de recórrer les plusvàlues quan es van declarar inconstitucionals, però encara no havien formalitzat aquest recurs. I la policia marítima dels Mossos d'Esquadra intensificarà el patrullatge preventiu al litoral durant l'estiu i incorporaran 5 noves embarcacions abans d'acabar l'any 2023. El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha reiterat la vocació del cos de ser una policia integral arreu del territori, és a dir, també al litoral, aquest divendres durant la presentació del pla d'estiu d'enguany.
Tenim vocació de ser policia integral. Una policia integral és aquella que presta un servei de seguretat arreu del seu país, no? I el litoral de Catalunya és i forma part del nostre país i, per tant, la seva policia és normal que hi sigui. I és en aquelles competències que són pròpies del cos de Mossos d'Esquadra, no?
L'acte ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i ha tingut lloc al recinte portuari de Barcelona. I l'Ajuntament de Mas d'Enverge, al Montsià, instal·larà durant les pròximes setmanes filtres multicartuig per restablir l'abastament d'aigua potable a través de la xarxa. Els veïns d'aquesta població porten ja 2 mesos sense poder consumir aigua de boca d'aixeta per problemes de terbolesa al pou d'abastament. El govern municipal preveu invertir 16.000 euros en els dispositius que se sumen als 4.000 euros que consten als dipòsits d'aigua potable instal·lats al porxo de l'Ajuntament a mig i llarg termini, però consideren que la solució passaria per perforar un nou pou. L'empresa concessionària d'aquest abastament, Agbar, ha deixat la decisió ara en mans del consistori i, malgrat tot, considera que el servei es continua prestant. I ara els esports amb Carla Buigas.
La selecció espanyola femenina de futbol ha debutat amb victòria en el seu debut al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. El combinat dirigit per Jorge Vilda ha superat còmodament Costa Rica per 3-0, tots a la primera part del partit. El primer ha estat en pròpia porta al minut 21 i 2 minuts més tard la blaugrana Aitana Bonmatí enviava la pilota al fons de la xarxa, igual que Esther, que ha posat el 3-0 al marcador abans, com dèiem, d'aquests primers 45 minuts de partit. El proper partit d'Espanya en aquest Mundial serà el proper dimecres contra Zàmbia, que també serà a 2:15 del matí. I el Barça, Nico González, està molt a prop de convertir-se en nou jugador del Porto, així ho avança Mundo Deportivo. Segons apunta el diari, els dos clubs haurien arribat a un principi d'acord pel migcampista gallec després de dies d'intenses negociacions entre els dos clubs. El Barça hauria cedit a un traspàs. Tot i això, els blaugranes quedarien una opció de recompra de cara al futur. De fet, fa uns dies Xavi Hernández ja va comunicar a Nico González que no li veu un lloc a la plantilla del Barça de cara la propera temporada. I a l'Europeu d'hoquei patins, Espanya juga aquest vespre el passi a la final contra Itàlia, un partit que arrencarà a les 9 de la nit a l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia. Totes dues seleccions es van veure les cares dimecres en la fase de grups, un partit de pur tràmit que va guanyar Espanya per 4-7, però que el d'avui és el que hauran de posar les cartes sobre la taula si volen passar a la final.
Gràcies, Cara. Tindrà més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb la caravana i Joan Trias. Fins ara.
Ràdio Estel.
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinquis, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeix. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts, gairebé 8, que passen de les 4 de la tarda, i allò que dèiem avui, avui serà una mica tot plegat especial en aquest programa, i aniran passant tots els col·laboradors que han anat passant durant tot aquest any. Francesc Marginet, què tal? Bona tarda.
Bueno, has dit anirem passant, però estem tots aquí, ja, vull dir... Ja.
No, que n'hi ha més, eh?
N'hi ha més, n'hi ha més.
N'hi ha més. Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Cantat, això. He fet una finta radiofònica.
Exacte, exacte.
M'agrada molt.
És un moviment futbolístic, no?
Exacte.
És que, clar, no sé ni on va la pilota, saps?
Oriol Vidal, què tal?
Molt bé,
com
bona
estàs?
Tarda. Content d'estar aquí.
Estàs de vacances ja o no?
No, encara.
No?
No.
Tu, Francesc, estàs de vacances?
Jo mai estic de vacances.
Ara? No.
És que les vacances són...
Clar,
no.
Què és, les vacances?
Espera, que m'agrada Espluga. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Avui, has vist, no vinc un dilluns i fa bon dia.
És veritat!
No falla.
És veritat!
No falla.
Avui és el bon dia a la pell.
Tu. Jo crec que és l'únic dia de la temporada que ha vingut...
Que ha fet un dia acceptable.
Que ha fet un dia acceptable, sí, correcte.
És així.
Tu sí que estàs de vacances.
Bueno.
Ara.
Vacances universitàries.
Una altra.
Ah, vacances sí, universitàries, de la resta...
Clar, si les vacances són a dins, no fora, vull dir, les vacances...
És una actitud, és una actitud.
Ara, sí? Ara.
Estar de vacances
és com ser jove, ser jove és el mateix.
Jo tinc una cosa aquí, una mena de cosa aquí, un noset aquí a la panxa, que sempre em fa estar treballant.
Sí, i llavors no hi ha manera de descansar, eh?
No.
Ada, perquè tu quants anys fa que no fas vacances?
No, a veure, jo tanco... No, però ara t'haig de dir una cosa.
És que no sí pares mai.
Sí que hi ha una cosa que és... Quan tanco el restaurant sí que hi ha un moment que hi ha una part
sí?
del cervell que realment abaixa guàrdia, eh? Tot i que sempre tens el neguit de com encararàs la carta de l'any que ve, que si no sé què, que quines estratègies per inventar clients, no? Per fer que vinguin, sí. Perquè sempre has d'estar amb aquesta història, això sempre hi és. Però sí que he estat alguns anys sense fer vacances de debò, o sigui, sense tancar el restaurant, i és terrible, però no, enguany...
No, però el que deia l'Ada té molt, molt sentit, perquè, Oriol, tu, per exemple, vacances segur que en fas, però aconsegueixes desconnectar?
A veure, de la meva feina, diguéssim, és a dir, jo tinc la sort de ser un assalariat com tants altres n'hi ha, i per tant puc fer vacances i em pot passar allò que quan torno al setembre no me'n recordo la contrasenya a l'ordinador. Sí.
Un altre clàssic.
Puc desconnectar, però d'altres temes, diguéssim, de l'actualitat, del que passa al món, un no desconnecta mai, si li interessa una mica, que és el que em passa a mi.
Va. Tu desconnectes, Francesc, o no?
Jo no desconnecto, perquè no, com que no treballo mai seguit, i treballo a deshora i fer de d'actor té això, que de vegades treballes, de vegades no.
Desordre de vida.
I quan no treballes no en pots dir vacances, és no treballar.
Exacte.
És allò, és el període d'estar buscant feina i estar-te movent. Clar,
a tots us vaig preguntant si aconseguiu desconnectar. Leo Espluga, per què no desconnectes?
Ah, bueno, ja has donat per fet la meva resposta. És, aviam... mira, jo és que els meus períodes de no lectius, per dir-ho d'alguna manera, és quan tinc temps per estudiar. O sigui, com jo ara l'estiu és quan m'hi dedico, perquè tinc tot el dia per endavant, em llevo d'hora al matí, estudio unes quantes hores, passo a punts...
Ets la llevertadora?
D'esperit, sí, de material, no. O sigui, com, jo sempre vaig recomanant que és una meravella, llevar-se d'hora...
Perquè vagis practicant per la propera temporada. Exacte.
Jo feia sempre. Jo em llevava a les 6 del matí, meditava, llegia, tal, rotllo aquest, zen total, però la realitat és que sóc un desastre i em llevo d'hora d'esperit.
Fixa't.
Però no ho entenc, em costa una mica d'entendre. Sí. Em llevo d'hora d'esperit, has desenvolupat aquesta idea. Com teniu aquestes coses?
A nivell ideològic.
Hi ha uns conceptes estranyíssims i preteneu que la humanitat, que el que fa això és picar una ceba i veure el procés i veure com s'acaba, i això ho entenem jo, tu i tots els d'això, doncs ens costa una mica.
Mira,
jo tinc molta estona de remenar cremes doncs, de Sant Josep.
Amb una metàfora culinària seria que jo m'agradaria llevar-me d'hora per preparar l'estofat, però m'acabo fent una pasta ràpida sempre. Seria una mica... Però jo d'esperit vull un estofat.
Això vol dir que t'aixeques cap allà a les dues. De...
Ara. Exacte.
El que passa és que llevar-se d'hora és relatiu, no? En funció de l'hora que te'n vagis a dormir.
Ara.
Si t'has dormit molt tard, tu t'has llevat d'hora igualment.
Ja, les 8 hores les dormo, això és indubtable.
Ja està.
8 hores dormo.
La criatura.
Quin gust. Això sí que es nota a les
vacances. Quan dormim de mitjana?
A les vacances. A les vacances, 8 hores sí que les dormim. I algun dia més i tot, si ens ho permeten.
Fixa't. Ara tu desconnectes o no?
Desconnecto. No, desconnecto.
No desconnectes mai.
Per exemple, tu desconnectes quan vas a un restaurant, per exemple, és el moment de lleure, és per tu... Jo quan vaig a un restaurant ho passo... O sigui, m'ho miro tot.
Passes fatal.
Faig una anàlisi en profunditat. O sigui, abans que em portin el plat, giro el plat a veure quina marca és, si m'ha agradat... Saps? Llavors, quan em porten el plat, me'l miro per tots els angles, intento memoritzar-lo, miro si els cambrers fan ronxa, saps? Ah. Clar, per exemple, si parlen català...
Oh, deuen passar malament ara, eh?
I tot plegat, i surto d'allà, del restaurant, amb un anàlisi profund, i després vaig a passar net.
Terrible.
Fixa't.
Em recordo els meus amics músics. Jo, del meu grup d'amics del poble, tinc molts que han sortit músics. I va arribar un punt que deia, em feu molta pena, perquè no disfruteu de res, estàs en un concert pachanguero divertidíssim, i ells mirant si les harmonies sonen bé o no sonen bé. Balla i calla.
Tu passa quan vas al teatre o no, Francesc?
És horrorós. T'intentes abstreure de tot això i dir, vaig allà que em regalin a un espectacle, però no pots, perquè ho veus tot.
Ho veus tot.
Clar, i
però el bo, és veritat que ho veus tot, però si la cosa no va bé, o sigui, si la cosa va bé, però molt bé, hi ha un preu molt raonable, m'emprenyo molt perquè surto allà. Veja amb una... Jo com s'ho fan? Com s'ho fan? I si els va, no va bé, penso... Els entenc perfectament, saps? Llavors,
ha fallat això, sí.
I són molts a l'escenari i ho han pogut vendre l'entrada a preu normal.
Dius,
amb molta ràbia.
Fa ràbia. Sí, fa ràbia. Fa ràbia i admiració, també.
Admiració, clar, és una barreja.
És aquesta, sí.
És així. De seguida passem a allò de les cançons. Amb ells els hi hem demanat... jo sí que estic de vacances, escolta. Estava posat aquí estirat.
Sí, bé,
ja. Els hi hem demanat una cançó que per ells sigui representativa dels seus estius. Abans, però, sí que us vull demanar una cosa a cadascun. Ada Prellada. Un plat d'estiu.
Ah, un plat d'estiu. A veure, sí, ostres, mira, que aquesta me la sabia, eh? Aquesta me la sabia. A mi m'agrada molt el tall fred. El tall fred vol dir que agafes un tall de bo, de culata o així, I res, li poses una mica de... això de greix, de greix de llard de porc, gràcies.
Sí.
Primer el salpebre, poses una mica de greix de porc, i després el poses al forn 20 minuts, 30 minuts, i ja tens, el talles que quedi una mica cruet, allò que els anglesos en diuen roast beef, i ja està, i amb una mateixa salsa, una que mateixa...
Bo.
Res, el mateix oli que ha tret i ja està. Ja està.
I els italians, em sembla, mare m'ha recordat que els italians,
els
fan una
bullen.
Cosa mateixa,
no, els
i
italians...
posen una salsa de tonyina.
Però els italians, a diferència bona. Dels italians, és que la bullen.
Ah.
Ho bullen, això.
Fixa't.
Nosaltres ho fem al forn, ho rostim,
sí.
I ells ho bullen durant una hora,
sí.
Supercuit. Fixa't que el seu tall fred és supercuit, mm. I després fan aquesta maionesa amb tonyina.
Amb tonyina, sí, sí.
Que barregen, bueno, trituren una tonyina amb maionesa.
Tonato,
i és el vitello tonato famós. Mm. Sí, sí, és veritat. També és molt bo, és boníssim,
sí,
és boníssim.
Sí, sí,
i el no ser cru, doncs, i és molt malós perquè l'has bullit durant una hora, agrada a tothom.
Doncs ja
agrada
ho sabeu, ja tenim plat d'estiu. Ens falta, per exemple, una obra de teatre.
Ui, una obra de teatre per l'estiu. Per llegir, moltes. I més va molt bé l'estiu, que de vegades allò que t'adorms llegint, pum. El teatre és ràpid de llegir i qualsevol cosa de qualsevol autor o autor de català posats a fer. I coses que facin ara... he pensat ara amb els Terrats en Cultura, que
boníssim.
Fan,
és molt
fan
xulo,
espectacles a diferents terrats de Barcelona.
Sí, sí, sí.
I és una cosa maca de veure. Sí, i ara que
s'està... Estava Joan Carreras també fent alguna cosa pels Terrats en Cultura.
Pot ser, ara t'ho podries inventar, jo diria que sí, també. Però sí, és un bon pla.
Un llibre, Leos Plua.
Ostres, llibre d'estiu.
És que costa molt.
Bueno, ja és com un subgènere, això de les novel·les d'estiu. Jo, quan fa molta calor, no puc llegir coses denses, o sigui que no ens podríem llegir Tolstoi a l'estiu, no fa. Deixem. Encara que hi ha temps per... O sigui, tens el temps per llegir Guerra i Pau.
I a l'hivern? Ja.
A mi m'hi fa molt bé Tolstoi a l'hivern.
O perquè la depressió russa fa hivern, però a l'estiu...
Sí, sí.
Jo, em va més el rotllo...
He passat 50... Molts anys, molts hiverns...
50
i no hi ha hagut Guerra i Pau,
I la depressió russa encara no.
No l'he trobada.
Però jo, algú que té un esperit molt, molt mediterrani, a més que estem a l'Eterni, jo recomanaria algun llibre de Camus, però no els típics, bueno, que són típics tots, però jo diria, que fa molt estiu, jo diria la Muerte Feliz. L'amor feliç és un llibre molt d'estiu, on ell són diferents relats de la seva joventut, de quan ell era a Argèlia encara.
I pel nom sobre
i...
Xungo, eh?
No, gens. Val. I ja descriu que està unes runes i com parla del sol, del paisatge, de la llibertat aquesta que fa estiu. I jo diria Camus, i hi ha algú més pertorbat a Michel Houellebecq, també. És.
Pertorbat, eh?
Sí, sí, més sàdic, més Val. Masclista, més racista.
Anem bé. Oriol! Una predicció política.
T'ha tocat lo difícil, eh?
Gazpacho.
Gazpacho, ara, eh?
Gazpacho.
Ja podem dir en català, amics i la S. Gazpacho.
Ah, ja has acceptat?
Ja és... Gazpacho. Ara ets a preguntar si la segona A va accentuada.
Ah, clar, seria...
Gazpacho.
Gazpacho.
Sí, una cosa així.
Ah, no, perquè si no seria Gazpacho.
Ah,
clar, també, és veritat.
Gazpacho.
Que, Oriol, t'hem donat temps de pensar o no?
La veritat és que no, estava... No, 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 Gazpacho. Predicció política.
Sí.
Home, si me la fessis dilluns, després de les eleccions...
Clar, però, això és trampa.
No tindria gràcia.
No
intentar.
No tindria gràcia.
La veritat és que... El curs polític vindrà marcat pel que passi aquest diumenge i jo no sé què passarà aquest diumenge. És a dir, vull dir que és militant dir que no saps què passarà, perquè no, hi ha gent que té bastant clar que guanyarà un bloc o guanyarà l'altre, i jo la veritat és que no em puc mullar i estarem tot l'estiu veient a veure qui investirem de president a l'Estat.
Molt poc arriscat, això, Molt poc arriscat, això, eh?
Gazpacho, insisteixo.
Tu la tens, Leo? Gazpacho o sopa de tomàquet? És un tema...
Bueno, mira,
jo és que soc molt de gazpacho.
Gazpacho seria més coalició, soc de tomàquet seria més un partit en solitari.
Exacte. No, però les coalicions...
Els dos vermells, eh? Jo no dic res. Però...
Una cosa que les coalicions... Les coalicions sempre fan fer rotets, que ho sàpigues, eh?
Això és veritat.
Clar, el gazpacho té això, que et poses una mica de dall, una mica de ceba i una mica de pebrot i...
Sí.
Clarament tindrem...
Totes les coalicions es repeteixen.
Sobretot, a mi saps que em repeteix molt? El Pepino, Miquel Bert.
Aquell Bert no et va.
No, em repeteix molt.
Sí.
Vaig pensar que eres ecologista, Estic decepcionat.
És que, clar, ens estan segrestant el Bert.
Sí,
simbòlicament ens estan segrestant el Bert.
Escolteu, anem allò de les cançons. Ada Parellada...
Ai, ara estic acomplexada amb aquests companys, perquè la meva és molt... Bueno, no, sí que m'agrada, sí.
No, i Ada Parellada ens ha triat aquesta. Molt clàssic, no, Ada?
Ostres, era molt trencador quan a la meva època, eh?
Sí.
No, jo soc molt fan de Ràdio Futura, la veritat és que sí. Però no només soc fan perquè em continua agradant, eh? Però sobretot perquè realment em transporta.
Sí?
És, ostres, és que jo aquella...
Tu pregunta cap a on o no?
Cap a aquella edat. Cap a aquella edat on tot estava perfecte, tot era possible, i era una edat de descoberta absoluta de... Era els primers anys que podies sortir o que tenies, bueno, que tot ho feies autònomament, no? Uh-huh. Que fins aquell moment anava una mica a redós, no? Anava una mica on em portaven i després ja era jo i m'havia de autoafirmar, llavors, clar, trobava que aquest Ràdio Futur a mi em donava un... si jo deia que m'agradava, doncs era més trencadora que si t'agradava Mecano, no?, diguéssim, que era coetani,
sí.
O si m'agradava, jo què sé, l'Olivia Newton-John, diguéssim,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Mira qui t'agraeix.
Soc de Ràdio Futura i estaves dient coses.
Qui t'agraeix aquesta cançó també és en Víctor Rodrigo, que ja el tenim per aquí, el periodista especialitzat en cinema que de seguida ens ho explica tot plegat, que diu que gràcies a aquesta cançó ell va lligar una nit.
Toma.
Ah, sí.
I mira que té difícil, pobret.
Per què però... va dir això? Va dir, a mi m'agrada Ràdio Futura.
Que no es pot defensar, que està la camí.
No, no, que després me les fot a mi. Ràdio Futura, de la Parellada, que sona així. Vinga, va, anem amb més cançons que han triat els nostres col·laboradors i que fan estiu. Oriol Vidal ha triat aquesta. M'encanta Van Morrison.
A mi també. A mi també, i de fet em connecta amb l'estiu perquè em connecta amb la infantesa, perquè era com el cantant de referència al meu pare, no? Mm-hmm. I encara ho és. I aquests viatges amb cotxe que se'ns feien llarguíssims per anar del Maresme a Tarragona, que ens semblaven allò en 3 hores i no eren tant, amb Van Morrison. I a més a més, amb Van Morrison hi tinc una connexió especial, perquè a més a més, durant un temps era la banda sonora de casa meva, mm-hmm. Després no aguantava, no? Quan em tocava no aguantar els meus pares, doncs no aguantava res del que fes referència a ells, i ara em torna a agradar. I he triat aquesta perquè es diu High Summer, bàsicament. Però, bueno...
Com has fet tota la temporada, una mica.
Exacte, una mica sí, perquè, clar, la meva selecció musical ha sigut sempre molt literal, a vegades massa.
A vegades massa. Oriol, l'has vist en directe o no?
L'he vist en directe diverses vegades, sí. A més a més, una vegada érem bastant petits amb els meus germans, mm. I una amiga del meu pare ens va portar fins a primera fila, no. I estàvem al voltant... El poble espanyol era al voltant amb tot de senyors de l'edat del meu pare que ens anaven mirant del plan, què fan aquests niñatos aquí de 12 anys cantant Van Morrison com uns mira, autèntics fans.
M'estàs fent tanta enveja que et faré callar i escoltem Van Morrison.
Va.
Va, seguim repassant aquesta llista de cançons d'estiu. Leo Espluga, El Camarada... Ai, em fa una por.
No, m'he comportat.
Sí? És aquesta. Això és, Leo?
Això és Girls Just Want to Have Fun del Blady, que és un cantant suec, m'agradaria dir. I l'he escollit precisament per una cosa, perquè té una energia que em dona molt bon rotllo, em fes una d'aquestes cançons que em fa feliç, sobretot perquè és un artista que són de la Drain Gang, que és un com tal, que es van fer molt coneguts a l'època del SoundCloud Rap, 2015-2016, a més, i són coneguts per fer música molt depriment i molt trista, i jo els escolto sempre durant tot l'any. Però això està entrant hi ha aquesta cançó que em posa alegre, llavors aquests artistes que s'acostumen a ser molt depriments, quan hi ha un tema alegre, és com molt feliç, a mi em fa molt feliç, i llavors té una energia com molt d'estiu, no? Llavors per això l'he escollit, més que res.
Va, doncs fem-te feliç un rato. Francesc.
Que bonic, eh?
Avui és t'agrada, això que estem fent avui
perquè,
a la ràdio.
Sí, perquè és molt evocatiu, no? Tots tenim com cançons o que ens porten alguna cosa del passat, correcte, no? L'estiu és com molt del passat i molt de, això, una cosa molt feliç i de molta felicitat.
Avui vens, hawaiana una mica.
Sí, avui vinc d'estiu.
És una mica hawaiana la cançó, no?
No, és mica més nostrada.
Val.
Xa-la-la, tu disfruta de sa vida com si fos una adicció. Aquesta cançó, xa-la-la, disfruta de sa vida com si fos una adicció.
Sí que és nostrada, sí.
És maco, és maca.
És xula, és xula. És maca. Fa festa. Fa festa major.
Fa festa major, perquè l'estiu és molt festa major. A mi em vaig començar a patir quan em veu dir quina cançó és per tu l'estiu. Jo al cap em van venir totes les cançons, tota la discografia de l'univers. És molt difícil. Vaig pensar en Caribe Mix i Quiero Montarme en tu velero i aquestes coses.
Oh, mola, però això...
Vaig passar per les Havaneres, també, perquè són una cosa com molt estiuenca.
També.
Molt d'allò, però al final, per la cosa aquesta també evocativa i de... I de record, em vaig decidir pel Changuito, que és aquest grup
Changuito,
que canta, Changuito, mallorquí, que té aquest disco que posa també de molt bon rotllo i que per mi és un record de l'estiu jugant al dòmino al balcó d'un piset d'allà a la platja. I obres una cervesa, poses el Changuito i jugues al dòmino. I ja està, amb la meva mare i el meu germà. I és aquest el record.
No, m'encanta que l'oient s'imagini ara mateix amb un balcó jugant al dòmino.
Jugant al dòmino, sí.
A Francesc Marginet, allò amb banyador, i escoltant això. Que seré ràpid i poc emotiu. Ada, ens escoltem la temporada vinent?
Clar.
Sí,
si tu vols, sí, per descomptat.
Sí, home, i tant que vull.
Ara hem de buscar l'hora, només.
Ja ho trobarem, això.
Sí.
Això és el de menys. Ja ho saps, que les portes d'aquesta casa sempre estan obertes.
He estat molt feliç aquesta temporada amb tu, conèixer-te i compartir. Ets un... Deixa-m'ho dir, és igual, eh?
Ai.
Ets un magnífic conductor.
Gràcies, Ada.
I no és una ensabonada...
Venim de tu.
D'aquella típica que faig als clients, perquè...
Això no ho diguis, això no ho diguis.
Bueno,
d'aquella
ja forma part del joc.
D'aquella que em vas fer a mi quan vaig anar-hi.
És que, a veure una cosa.
És veritat.
Tu quan vas a un restaurant, el que vas és que t'ensabonin una mica.
Sí, una mica sí.
Una mica sí. Que t'estimin.
Forma part del premi.
Que t'estimin, que t'estimin. Poder aixecar el dit...
Ara.
Noi!
Uf!
Un cafè, un cafè. saps? I tu corrents allà per del cul i tot això,
sí,
no?
Sí, sí, aquestes coses
allà passen. Allà posa part de la història.
És,
ah,
així,
és, així, és, així, és el joc, és el joc, és el joc.
És així.
Però en aquest cas no, t'haig de dir que ets un magnífic conductor i que m'has fet sempre sentir molt còmode i, sobretot, més important, molt escoltada. És a dir, no ets un conductor, sinó que ets un terapeuta.
Oi! Oi, oi, oi! David, guarda'm aquest tall, que m'ho diuen poc. Oriol, ens escoltem la temporada vinent?
Sí, i si ens deixes, sí, i tant.
Home, i tant.
Sí, sí,
i
moltes tant. Ganes. Ara pensava escoltar l'Adi, pensava aquest tall que teniu, no?, una colla de benvinguts que fa ràdio,
sí,
que la referència inicial entenc que és l'equip Core, però jo crec que ho transmeteu cap en fora, ho transmeteu a través dels micròfons i també als col·laboradors, i això és molt xulo i fa il·lusió formar part, encara que sigui un temps curtet a la setmana, d'aquesta família.
Que bé. Leo Espluga, ens escoltem la temporada vinent?
Sí. Sí, sí, tant, i tant. Jo m'he passat pipa.
Som una mena de paparres, eh? S'hem enganxat a tu,
a mi,
eh?
A mi m'encanteu.
Estava esperant algú.
No, però això és com la de les rèmores i els taurons, una mica, no? Allà vas fent, tal...
Sí, sí,
però...
vull dir que una s'alimenta de l'altra.
Exacte, és, hi ha una simbiosis aquí. Però sí, sí, segur.
Només
segur.
Ho diré una vegada i la gent que ens hagi seguit aquesta temporada ja m'entendrà. Governi qui governi, seguirem aixecant el puny?
Això, evidentment. Aquí, evidentment.
Val. Francesc Marginet, no t'ho pregunto. Perquè em fa mal escoltar-ho.
No és un adéu per sempre.
Ara.
Sols un adéu per uns instants, perquè, com deia, com que no faig vacances, tampoc no tinc aquests horaris que et pugui assegurar veure'ns aquí els matins de l'any que ve.
Saps que això és casa teva? Sempre que vulguis venir tens les portes d'aquest estudi obertes i les portes de la caravana, evidentment.
Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer fer ràdio amb tots vosaltres. Amb la majoria ens tornem a trobar al setembre. Una abraçada a tots i, sobretot, bon estiu, que vagi molt bé.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem?
Vols que soni més la sintonia? O...
No, anava a segrestar-te jo el programa.
M'estava acomiadant de la gent.
Sí, i jo també.
Sempre fa il·lusió. No?
Però he dit, ha estat l'únic moment, dic, ara és el moment del cop d'estat a la ràdio.
Ui.
I entro jo aquí.
Compte, eh?
Entro jo aquí i...
Saps on et fots o no?
La caravana la dirigeixo jo durant 35 segons.
No, i l'agafes, si vols, a partir de setembre, ja.
Ah, me la quedo jo.
Sí. Arribem aquí a les 6 del matí.
6 del matí, de només començarem a parlar de cinema.
Uf,
I ja està. A qui li interessa la tertúlia política? A ningú. A ningú.
Ja t'ho diré. Ja t'ho diré. Farem cosetes.
Sí?
Sí, farem cosetes.
Ja vinc aquí.
Ja us dic ara que hi haurà tertúlia, però no ben bé política.
Ah.
Hi haurà tertúlia.
Vale.
Tu has triat cançó? Tu tens
sí,
cançó?
Sí, jo tinc
cançó. L'aixem pel final?
Sí, i tant.
Sí? Avui top 5.
Avui parlem del que tu vulguis.
Què vol dir, el que jo vulguis?
El que tu vulguis.
Home, de cinema, no?
Sí. A què t'ha sorprès, lo de la cançó de l'Ada?
Molt.
És que jo, amb Ràdio Futura, jo tinc una molt bona relació.
Sí?
Sí. Sí.
Però bona relació vols dir...
Sí, no, amb ells no, evidentment.
Ah, val.
Sinó amb la discografia, amb les cançons. Sí, sí.
Són
que ja s'estàvem com menys tenint, en plan de, no, jo em quedaré aquí, no sé què, amb els altres. Que va, és
boníssim.
Un temazo.
Home, i tant.
Un temazo.
Hauria de sonar les discoteques, fixa't el que et dic.
Sí, ja sonava. A l'Apolo sonava molt, eh?
Sí?
Perquè feien una mica... Crec que era el dijous o el dimarts que feien retros.
Sí, ens estem tornant puretes.
Sí, una mica sí. Però bueno, és que a mi m'agrada el Bad Bunny, m'agrada Ràdio Futura. O sigui, jo... sí, jo no tinc cap mena de criteri.
Mira.
Què
t'ha agradat, Barbie?
Moltíssim.
T'ha agradat la nova del Nolan?
Moltíssim.
Et poden agradar les dues?
I tant.
I no passa res?
I crec que ets molt idiota si vas...
Pensé que m'ho deies a mi.
No.
Vale.
No acabarem així. No, ets una persona molt idiota si vas amb molts prejudicis a Barbie i tu l'únic que vols és anar a veure la d'Oppenheimer com per intentar autodemostrar-te que sí que saps de cinema i que el cinema és una cosa i les altres coses no són cinema, que és el que ha passat en els últims 10 anys a Hollywood.
Comencem comentant Barbie, va. Què ens trobarem si anem a veure Barbie?
Jo crec que ningú s'espera el que es trobarà. Que això és una mica el cliché, però la gràcia és tant que... La perspectiva que li ha donat la Greta Gerwig a un monigote, mm-hmm, perquè al final és una nina, ja s'ha fet moltes altres vegades, és a dir, Transformers és la saga més exitosa que està basada en un joc, mm-hmm, en un monigote també. Però la gràcia és tant que ella li dona perspectives feministes, li dona a vegades una mica un tinte còmico que barreja molta crítica política, social... Mm-hmm. I la gràcia és tant que la gent que ho vulgui veure com aquesta serà la pel·lícula que abandonarà el feminisme o les reivindicacions tal, també ets idiota perquè no està feta per això, sinó que la pel·lícula és un exercici gairebé d'autor, mm-hmm, molt plàstic, que és un divertimento i en certs moments és icònica.
Fixa't.
Hi ha pel·lícules que estan fetes per ser iconoclastes.
Val.
I Barbie és un gran exemple. A part que tingui tota la gran promoció que té i que s'ha generat el concepte aquest del Barbenheimer i que això, mm-hmm, encara li donarà més repercussió i que va molt bé també per la indústria del cinema, que també li podria passar a altres, però
absolutament.
Vosaltres no sou Gerwig ni sou Christopher Nolan, però de veritat, o sigui, és una immensa pel·lícula. I la gent que la critiqui per criticar-la, mm-hmm, bueno... Els prejudicis són molt gratis, eh?
Sí, eh? Passem a la que tothom en dirà...
Pfeffer. El Pfeffer és...
Sí, no, perquè molta gent li dirà... A veure, o la del Nolan o Pfeffer.
Clar, això sí. O la del Key del Peaky Blinders.
També. També, eh?
Tal qual. Sí. No, jo crec que Oppenheimer és la millor pel·lícula de Nolan... Mm? Amb la intenció que tenia Nolan de fer aquesta pel·lícula. M'explico. Interstellar, per exemple, és una immensa pel·lícula d'ell, o la trilogia Batman, que molts són molt nostàlgics d'això, però ell no havia acabat com de dur a terme totes les seves capacitats per establir les capacitats tècniques, el relat, tenir la sort de poder fer 3 hores i quart de pel·lícula, sense CGI, totes aquestes coses. Sempre ho intenta, eh? Però sense uns efectes especials en concret, fer-ho molt realista. I Oppenheimer és la sublimació absoluta de com fer cinema èpic.
Val.
I a partir d'aquí, sí que jo crec que podrien haver retallat una mica.
Aviam, una cosa. Jo he escoltat gent dir que de Nolan... És una de les coses més avorridetes que ha fet.
No crec. És a dir, si tu sumes totes les que ha anat fent a Oppenheimer i veus el rastre de totes les anteriors.
Val.
Perquè el com té la capacitat de fer 2 o 3 pel·lícules dins d'una mateixa, mm-hmm, de les capacitats camarògrafes i de les capacitats tècniques a l'hora de dur una cosa com aquesta, que sí que és veritat que l'has vist a Tenet o l'has vist a Batman o coses així, però bueno, és que literalment recrea una bomba nuclear, o sigui, no hi ha més.
Clar, és,
a partir d'aquí, cadascú que pensi el que vulgui. Sí que l'hagués retallat jo una miqueta, però l'única pega que jo li posaria és que segurament serà la banderada de los machos cinematógrafos. I a mi se'm fot molta basarda. Sí, perquè, a més, una de les coses que té el Nolan que és problemàtica és que això em recorda un geni com l'Aaron Sorkin, és els personatges femenins quan els desenvoluparem bé. Perquè té un càsting gegant, aquesta pel·lícula, i la ràtio és 90-10, homes-dones, i els personatges femenins no estan ni ben desenvolupats. O sigui, són importants, uh-huh, en la seva mesura. Estan molt ben interpretats la Emily Blunt i la Florence Pugh, evidentment, però ahí estan perquè les circumstàncies històriques et porta. Si ell hagués volgut, segurament ni les posa.
Ni serien. Precisament, el top 5 d'avui té alguna cosa a veure amb Oppenheimer.
Sí, que he volgut acabar jo una mica amb alegria i dic, va, fem un top 5 de holocaustos nucleares.
Home, no l'havíem fet, aquest.
Ah, sí, és que aquest és un dels més morbosos.
Per un 20... mira, per un 21 de juliol, com avançadilla del que passarà el dia 23,
sí,
està molt bé.
I a més, hi ha títols que podrien ser símils als resultats electorals.
Sí?
Sí.
Doncs comencem amb el 5.
Som-hi.
No us ho he dit mai. No us ho he dit mai, perquè tots em veieu amb cara d'indi, de que a mi m'agrada l'indi.
A veure.
Jo sóc hiperfan, nivell friquisme, del funk.
Mira, doncs...
Per tant...
Aquí t'ha agradat una mica la Dua Lipa.
Una mica no.
Moltíssim.
M'ha encantat.
Moltíssim. Clar, no ho he explicat al principi, però com sempre et faig els top 5 temàtics de, sí, amb cançons, he posat la banda sonora de Barbie. Per reivindicar. I quien se pica, jos come.
Barbie contra Oppenheimer.
Endavant. La número 5, va, i que podria ser un símil perfecte, de quan a les 8 surtin els primers... els primers sondejos a peu d'urna, Pànico nuclear.
Home!
Pànico nuclear.
Compte.
Que aquesta sí que és, per mi, una debilitat absoluta.
Sí.
Quan parlem d'holocaustos nuclears, sí que s'han fet moltes pel·lícules i enfocades més cap al post. És, sí, a dir, l'apocalipsis posterior, o el que queda, o les distopies posteriors. Aquí la gràcia que té, que és una pel·lícula molt d'acció nord-americana, anys 2000, tirada una mica així, bajo presupuesto, però que en aquell moment tenia la seva potència i va aconseguir molta taquilla, està basada en una de les obres de, segurament, el literato popular més gran dels Estats Units en aquest gènere, que és el Tom Clancy. Mm-hmm. Llavors, el personatge del Jack Ryan.
Clar.
Que aquests n'han fet mil adaptacions, sèries, noves pel·lícules, etc. I aquí la gràcia està en que aquesta premissa, que és super yankee, de que s'ha perdut una bomba nuclear, qui l'ha perdut?
Mm-hmm.
Ells no, mai la perden ells, sinó els israelis, els àrabs, i llavors impliques tota aquesta gent, sí, i txetxenos, i els russos, aquests dissidents. Sempre han de dir dissidents, perquè no tan pebrots a dir que són russos. Perquè aquí està la gràcia una mica.
Són russos, però els dolents dels,
sí,
russos.
Sí, sí, aquells que estan allà amagats,
ara,
ara, ara. Por ahí, no sé què. Sí, que sempre diuen que estan amagats en símils, en els silos nuclears.
Ah,
i
exacte.
I com mengen aquesta gent? És igual. Però aquí és una mica la gràcia aquesta de què passaria si realment hi hagués un punt d'holocausto nuclear en territori nord-americà i com es desenvolupa la Casa Blanca al costat de la CIA per intentar evitar-ho.
Boníssim.
Ja està. És acció pura i dura per passar un diumenge més que entretingut.
Pànico nuclear, que la trobem a...
Sky Showtime.
Anem a la quarta.
Som-hi.
Molt Barbie, també,
sí,
per parlar del que has,
sí,
de parlar.
I a més, presentar aquesta pel·lícula amb això, jo crec que em xuten de totes les filmoteques de tot l'estat. T'haig de dir que aquesta, per mi, és de les poques debilitats que tinc de la Nouvelle Vague,
sí?
Que sempre l'hem defenestrat una mica aquí, no pel fet del gènere ni de l'època, sinó per la gent que sempre se li torna la veu així una miqueta.
Festival de Cannes.
Sí, i parla molt a poc per parlar-te una mica de Jacques Ribet. Vinga, va, tira, va, espavila, va.
Jo és que faig pel·lícules pensant en Truffaut.
Fes cua per veure Barbie i deixa emprenyar. Espavila.
Sí, sí, sí.
Número 4. Hiroshima Mon Amour.
Ara.
Aquesta segurament és la més atípica d'una llista que t'he portat en dissonància amb les altres.
Vale.
Perquè aquesta, clar, Holocausto Nuclear, la gràcia està en que se situa a Hiroshima uns 20 anys, 15-20 anys després del petardo, entre cometes. Llavors, ens trobem a una actriu que ha anat a rodar una pel·lícula allà, una pel·lícula molt indie, sí, molt rara, i al final és una mica el que intentava transmetre la Nouvelle Vague, que són aquestes pel·lícules d'autor, i es mitjanamora d'un japonès i passen la nit junts. A partir d'aquí, la gràcia és tant que la pel·lícula és molt introspectiva, no només pels personatges, perquè a partir de la nit que passen ells junts, la dona comença a rememorar el seu passat i una relació romàntica que havia tingut anteriorment i que no acaba de funcionar bé, i ell també li explica una mica tot el que han viscut a la ciutat en els últims 20 anys, i ell que al final és una mica el net dels supervivents, entre cometes, perquè ell és també jove. La gràcia està en que la pel·lícula té aquest to de la Nouvelle Vague, que és molt de grans silencis, de grans fotografies una mica així lliures, de que està molt improvisada la pel·lícula, és a dir, la gràcia és que a ells els hi donaven molt poques indicacions i improvisaven moltíssim. És una mica teatralitzada, que aquí està la gran potència del film. Jo la recomano moltíssim perquè no és un pastel, no és una pel·lícula que intenta com donar-li una gran categoria a l'existència, sinó que al final és aquell punt de costumbrisme en un escenari molt apocalíptic, entre cometes, però jo de... El passat fa mal, però amb el present el pots intentar curar.
Sí.
Aquells punts de l'amor que si te'n vas enrere i et quedes només enrere, no el superaràs.
Correcte.
Tots aquests símils portats també a aquest punt que té la Nouvelle Vague de fer-te el símil amb l'Holocausto Nuclear. Perquè al final l'escenari és molt bèstia, saps? Bèstia. Però és una pel·lícula preciosa, de veritat, us la recomano moltíssim. Està a Filmin.
Hiroshima, un amor que la trobarem a Filmin, la tercera. Què ens portes de tercera, Víctor?
Aquesta també seria un altre símil que podríem fer electoral, que els agradaria molt ser...
T'estàs ficant en un jardí.
A ser presidenciable.
Sí.
El diu Marea Roja. Tot i que alguns altres faríem una interpretació diferent.
Sí, absolutament.
No la reproduirem més.
Però Marea Roja pot ser que guanyin uns o que guanyin altres, també, eh?
També, exacte. Exacte. No hi entrarem aquí.
Val.
Però sí que és el punt aquest de... Quan parlàvem al principi de la pel·lícula de Pànico Nuclear,
sí,
i allò que no, moltes vegades no arriben entrant en el joc dels russos de manera apropiada, en aquesta pel·lícula del Tony Scott sí que entren en un conflicte potencial, evidentment fictici, de què passaria si la Unió Soviètica i els Estats Units, en els anys 80, és a dir, posterior a la crisi dels míssils de Cuba, sí que entressin en un punt gairebé de no retorn d'una guerra nuclear.
Val.
Llavors...
Sí, gairebé, per entendre'ns una miqueta, gairebé a l'Octubre Rojo, la caça de l'Octubre Rojo.
Aquí està la gràcia, que la Marea Roja no entra en la perspectiva russa, que és la de l'Octubre Rojo, sinó que entra més a la perspectiva americana, perquè també es desenvolupa la història en un submarí nuclear dels Estats Units. Mm. Una pel·lícula molt de machos, també t'ho dic.
Sí, eh?
Perquè és Jim Hackman, Denzel Washington, Viggo Mortensen... Home. James Gandolfini.
Hosti, James Gandolfini
James
també?
Gandolfini.
No me l'imaginava jo aquí ara.
És que jo també em vaig sorprendre molt quan el vaig veure i dic, què fa Tony Soprano?
Exacte.
A punt de rebentar el món donant-li un botó. Però la gràcia és tant que el capità del vaixell, el Jim Hackman, reben una ordre de bombardeig nuclear i comencen a entrar aquestes vicissitudes militares que tant els hi agrada, on el Denzel Washington, que és el segundo al mando, comença a posar en dubte que allò sigui una ordre real. I és que hi ha un dissidente que comença a fer-los-hi creure...
Dissidents, eh? Sempre dissidents.
Sempre. Però aquí està la gràcia una mica de posar en contradicció als nord-americans. Que és allò d'aquella facció militar que sempre han tingut els Estats Units des d'Eisenhower,
sí,
potser des de Truman, que tenien uns desitjos.
Potser és de sempre.
Sí, però almenys però el petardo nuclear no el van tenir fins al 45.
Clar, clar, clar.
Però uns desitjos enormes de bombardejar-ho tot sempre,
sí,
amb bombes nuclears. I clar, com tu estàs en submarí...
Ho caben ràpid.
Però aquesta també, la gràcia aquesta, com tu estàs en un submarí, Dius, a mi no em pilla. Bueno, però t'has de sortir. Clar, algun clar, moment clar. A buscar uns fosquitos, a buscar alguna cosa.
Alguna cosa.
Has de menjar.
Sí.
Què? No.
Fosquitos, eh?
Sí, home, clar.
És molt menjar de submarí, trobo.
Sí, home, sí.
Fosquitos.
Tu quan surt allà, l'únic que vols és un antojo de fast food, segurament.
Sí.
Si tu no vols un plat de verdura.
T'arriba un globo per allà.
És que...
per allà.
Bueno, el globo que els arribaria seria un petardo, segurament. Total.
No fem bromes amb
total,
el mar i
total.
Les llanxes...
Aquesta sí que és... O sigui, va. La gràcia de Tony Scott és que les seves pel·lícules
sí.
tenen aquest punt de thriller que molts han intentat copiar mm. i en aquest escenari, que l'Holocausto nuclear l'han reproduït moltíssimes vegades, poques pel·lícules com aquesta et mantenen amb l'atenció realista, que tu pots creure. I la gràcia està també al repartiment d'actors. Que és molt machos, sí, suen molt, també.
De mica alfa, eh?
Sí, sí.
Val. Segona?
Sobi.
Ai, la cançó aquesta, amb la pel·lícula que ens portes ara.
A veure, què hi ha millor per representar els Kennedy que Taylor Swift cantant Style? O sigui... Bueno, o Pedro Sánchez, també. Hi ha gent aquí que me susurren el oído.
Sí, és veritat.
La pel·lícula, la segona que queda, que crec que està molt menys tinguda...
Jo també ho crec.
Perquè s'han fet moltes pel·lícules també sobre els Kennedy,
sí.
que se n'han de fer, evidentment, des de la vessant més política, o des de l'assassinat, o des de la relació familiar,
sí.
o les no-relacions familiars.
El germà, el Bobby, també es va fer una.
JFK, sí. Aquesta és 13 dies, que és segurament la pel·lícula més interessant, que no et dic jo que sigui la més acurada històricament, però segurament la més interessant sobre la crisi dels missils de Cuba.
Val.
I està vista des de la perspectiva del gabinet de la Casa Blanca, que rodeja el president Kennedy, i la gràcia està en que ho fan amb un personatge real, que és el Kenneth O'Donnell, que és un dels alts assessors, que és un càrrec aquest estranyíssim que tenen ells, els nord-americans, que és un dels alts assessors del president.
Tenen assessors per tot.
Per tot.
Per anar al lavabo?
Però per tot.
Tenen
per tot.
Assessor.
Llavors, la gràcia està en com des de la Casa Blanca sí. han de lluitar no només contra l'amenaça de l'escalada nuclear, sinó contra el seu propi exèrcit. Perquè és una d'aquelles coses que sempre es reivindiquen bastant poc des dels Estats Units, perquè no, sí, la crisi dels missils de Cuba, amb la vam sobreviure entre tots. Això és com una mica com això que diuen de no, entre todos derrotamos a ETA. Bueno. Hi ha alguns que encara els agrada una mica, eh?
Sí.
La qüestió és aquí, com ells et mostren, no tant la figura de Kennedy, sinó de tots els que el rodejaven, de com comencen a teixir trucades amb el Kremlin per intentar frenar-ho, i és aquell punt de política real, aquell moment històric de geopolítica que el món va estar a res de saltar pels aires. I això és molt interessant de veure pel punt en el que a vegades la realitat supera moltíssim la ficció i fins i tot en una pel·lícula que és ficció tu veus les costures de la història que a vegades són cutríssimes. D'haver agafat potser un paper vol o una trucada que algú estigui en el moment indicat, en l'hora indicada, i ja està. I no hi ha més.
És
i l'altra, evidentment, és la definició de machos comparant-se als missils.
Veus?
Els missils nuclears.
Sí, sí,
a veure
sí,
qui el té més
no,
gran.
Però 13 dies és molt xula i crec que posa bastant intenció, aconsegueix bastant, posar
sí,
bastant intenció.
Sí, perquè jo crec que és un dels antecedents del punt que va aconseguir Aaron Sorkin amb la Casa Blanca, amb l'ala oest de la Casa Blanca, perquè és un any després de que s'estreni l'ala oest de la Casa Blanca, però la primera temporada sí que tenia un punt més idíl·lic.
Sí.
I després aquests punts de tensió, el Sorkin els introdueix en situacions de perill del president, no tant la política, sinó més coses militars o atemptats o aquest tipus de coses, de com actua un gabinet de la Casa Blanca.
13 dies, aquesta meravella pel·lícula que la trobem a...
Només a Filmin, i això em sorprèn moltíssim, eh?
Sí, eh? Sí, perquè és bastant comercial.
Exacte.
No,
però mira, no...
És una pel·lícula que està molt bé,
sí, no,
però és comercial.
Però no... Van decidir que no, només estaria aquí.
Correcte. Anem a la primera?
Som-hi.
Les aquesta sí que trobo que li escau.
És que... Què? Sí o no?
Sí, sí, molt.
Però jo m'imagino un parell d'escenes d'aquesta pel·lícula amb aquesta banda sonora o amb la banda sonora de Barbie, ja m'enquadra.
Tranquil·lament.
M'enquadra moltíssim.
Tranquil·lament.
L'hem portat altres vegades.
Sí.
També haig de dir-li... Li porto a l'audiència en compte l'he resumit jo al guió, si vols.
El dia de guió, l'audiència...
Sí.
No, fes-ho tu.
No, no ho penso fer.
Yuhu!
Passeu-la una persona deprimida baixant per un ascensor?
Jo he llegit.
Bueno,
no he interpretat.
Actor de teatre no series, eh? Actor de teatre no series. La pel·lícula és...
Yuhu!
Teléfono rojo.
Ara.
Volamos hacia Moscú. Per mi,
boníssima.
Segurament...
Boníssima.
L'obra mestra, de veritat, de Stanley Kubrick. Perquè sí que té pel·lícules com The Shining, que per cert, el Festival de Sitges d'aquest any, perquè vaig anar ahir a la roda de premsa,
sí?
Vindrà Lee Unkrich, que és el director de Monstros S.A., que ha fet un llibre dels
com
30... Durant 30 anys una investigació sobre The Shining,
wow.
Que hi ha molta gent que se'n va més pel Kubrick per aquestes bandes, mm-hmm. O per La Naranja Mecànica, aquestes coses que ja n'hem parlat.
Sí.
Però per mi aquesta és la pel·lícula gegantina del director, el director que està com una llum de ganxo, que això s'ha de dir sempre que es parli de Stanley Kubrick. Per què? Perquè té tots els elements que en aquella època, en l'any 67, és molt difícil que algú t'ho compri o no el tanquin a la presó. Perquè és una pel·lícula antibalicista. És una pel·lícula que critica coses com les implicacions nazis en el procés de la creació de la bomba atòmica o a la carrera nuclear posterior, del feixisme inherent en molts dels estaments militars, polítics i socials dels Estats Units, en la crítica a la Unió Soviètica des d'un estudi de Hollywood, en com tot això es va teixint i al final és una sàtira completament deformada,
sí, sí.
De que si haguéssim volgut, tot això hagués pogut passar, però en una situació encara més ridícula. Perquè el doctor Strangelove, que jo no sé per què el van treure del títol...
És veritat, perquè el títol original hi és.
El títol original hi és. Sí. El doctor Strangelove... Ostres, tu no t'imagines que segurament hi havia algun. Algun d'aquests...
Algú n'hi hauria. Algú n'hi hauria.
Home, el gabinet de l'Eisenhower, segur.
Sí,
home, aquí està...
Fa olora que sí.
Exacte. I llavors, després, totes aquestes tècniques, també, cinematogràfiques, que altres directors, com, per exemple, aquí es feia una mica... 2 + 2 dona un quilo de patates, el que et diré ara, però... Directors com Quentin Tarantino, l'associació aquesta de grans cançons que l'audiència l'associa a moments divertits o moments feliços, amb la hiperviolència.
Fixa't.
Tu tens moments, per exemple, com el moment que comencen a tirar les bombes, que et comença a sonar certa cançó, que ja tothom associa moltes vegades al cinema,
correcte.
Explosions nuclears, a l'ambient cinematogràfic que et va donar Stanley Kubrick. Evidentment, una altra cosa són pel·lícules d'acció o un Terminator, que allò sonava en cada cosa, que sona completament diferent. Però aquesta creació d'obra mestra, de poder associar certs elements, això ho fa Stanley Kubrick.
Val.
I aquesta pel·lícula, cada cert temps, s'ha de tornar a veure.
Estic d'acord. Estic molt d'acord.
Perquè no han veït res.
No. És vigent. Telèfono rojo, que la trobem, eh?
Movistar. I aquesta també m'ha posat de molt mala llet. Només està Movistar.
Jo pensava que també estava per allò Netflix o una d'aquestes...
No, va estar filmint, però van perdre els drets.
Fixa't.
Perquè són aquests contractes aquests raríssims que tenen.
Escolta, ens queden 2 minutets abans d'arribar a l'hora en punt i seguir l'actualitat des dels butlletins informatius d'aquesta casa. Després hi tornarem, no només amb... Et quedes, Víctor?
Sí.
No només amb Víctor Rodrigo, que també, sinó amb en David Vidal, amb Marc Andreu, amb Sergi León, etc. Abans sí que et vull preguntar, així com a mode resum, i ja sé que és molt a l'engròs, eh? Ha estat un bon any de cinema?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Perquè hem tornat a... Hem perdut ja la màgia aquesta del superheroi blockbuster, però no ha funcionat. I ha tornat a reviure el punt dels grans directors i directores, almenys de les superproduccions de Hollywood, que han tornat a arrossegar gent... A les sales de cinema, tot i que els distribuïdors sempre s'estan queixant perquè, bueno, és que és normal. O sigui, al final, tal com està el pati i l'economia, la gent no pot anar cada dia al cinema, però en què és...
En el
fet...
Cinema,
És que és molt car. La qüestió de qualitat cinematogràfica jo crec que aquest any serà molt bèstia. I es veurà reflectit tant cap a finals d'any, ho recordo, per exemple, que Martin Scorsese estrenava pel·lícula, i es veurà en els premis. I en els festivals que arriben ara també es veurà molta potència d'aquelles pel·lícules que tenen més un pressupost mitjà o un pressupost més baix, i la producció estatal i catalana, cuidao.
Sí?
Cuidao. Però hi ha moltes pel·lícules que encara estan per venir.
Això te l'ho va dir.
I són molt bèsties.
Si la primera pregunta és si ha estat un bon any de cinema, dius que sí, serà un bon any de cinema?
Sí, 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 però completament. Eh? T'ho dic en sèrio, en molts gèneres, en tots els públics, i segurament en començar a destruir, ja acabar de destruir el crític grunyon. Ja comença a estar fartíssim, jo ja dic. Perquè ja amb tota la vez en totes partes vam posar la primera pedra, ara hem de seguir. I que Barbie els rebentia. Ja, ja, prou, ja prou.
Ja, desatau, eh?
Sí, és que deixa gaudir la gent, per favor.
Per favor.
Per favor, ja, home.
Va, de seguida descobrim, després del butlletí informatiu, la cançó estiuenca que ens ha posat, que ens ha portat en Víctor Rodrigo un dia com avui, amb tota la colla que ens espera i la darrera hora de la caravana. Fins ara.